Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs en titulars de l'actualitat d'avui dijous 7 de setembre. Després d'una jornada maratoniana de més de 16 hores, el Parlament de Catalunya ha reprès aquest matí una nova sessió ordinària del ple que continua a hores d'ara amb diferents debats de diferents temes. El debat, però, es pot interrompre en qualsevol moment a causa de la intenció de Junts pel Sí i de la CUP, dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP, d'incloure en aquest ple la llei de transitorietat. Mentrestant, també hem de dir que l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha signat aquest matí el decret de suport al referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre. El decret d'alcaldia, signat per la també diputada de Junts pel Sí, es manifesta el ple suport al referèndum i al compliment de les previsions que es concreten a la seva llei, a la llei del referèndum, que recordem-ho, es va aprovar ahir al vespre. I en quant a les reaccions a nivell local de les entitats sobiranistes, no caure en cap provocació, aquest és el missatge que han donat a les últimes hores els portaveus de les dues entitats sobiranistes de Calella, l'ANC Calella per la Independència i Òmnium Cultural, ho feien ahir durant una entrevista a l'Info Vespre. I avui també buscarem més reaccions, en aquest cas parlant, conversant de seguida amb el president del Partit Popular al Maresme, amb Diego Sánchez, que valorarà la situació a la comarca després de l'aprovació de la llei del referèndum d'ahir i també de la previsible aprovació de la llei de transitorietat avui en el decurs d'aquest dijous. I a tot això, les reaccions des del govern estatal. El fiscal general de l'Estat ha anunciat diferents querelles contra la mesa i també contra el govern. La mesa del Parlament i el govern, les fiscalies catalanes, investigaran qualsevol acció destinada a organitzar el referèndum. També hem conegut fa pocs minuts que la Fiscalia General de l'Estat també ha ordenat a la policia que investigui qualsevol operació destinada a celebrar el referèndum i la confiscació dels efectes per celebrar-ho. El referèndum serà un dels temes principals de l'informatiu, però també abordarem altres qüestions. Demà divendres a les 10 del matí, de 10 del matí fins a les 10 de la nit, a la plaça de la Constitució, a la plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc la Marató de Sang de Calella. I les fortes pluges que afecten Gàmbia des de mitjans d'agost han deixat moltes famílies sense casa, moltes zones rurals properes a Banjul, la capital. La majoria de construccions són molt fràgils, estan basades en l'adob i quan arriben els episodis de pluges s'acaben ensorrant. Des de Calella, des de l'associació Prodansa, realitzen diferents accions solidàries a la zona i ara demanen també ajuda. I continua tallat el trànsit l'accés a sota la via de la Riera cap Aspre per les pluges d'ahir a la nit. Durant les properes hores, la brigada municipal netejarà el fang que s'hi ha acumulat i es tornarà a reobrir. No caure en cap provocació. Aquest és el missatge que han donat els portaveus de les dues entitats sobiranistes de Calella, l'ANC Calella per la Independència i Òmnium Montnegre, durant una entrevista a l'Info Vespre d'ahir dimecres. Ens amplia la informació. Tanit Casado. Tanit, bona tarda.
Bona tarda, Emili. Així és. Quan encara no s'havia aprovat la llei del referèndum, però amb la convicció que s'hi tiraria endavant, el portaveu de l'ANC Calella per la Independència, Xavier Pons Domènech, deia que els partits de l'oposició al Parlament de Catalunya simplement volien fer teatre per allargar la votació i l'aprovació de la llei del referèndum d'autodeterminació. Xavier Pons Domènech considera que el govern espanyol del PP ha judicialitzat la política catalana i que ara poca cosa pot fer, tret de posar al Parlament el delegat del govern, Enric Millo.
Són moltes les mesures que l'estat espanyol té a la seva disposició perquè ha judicialitzat la política i els jutges, i llavors, doncs, a part de tenir els jutges al seu costat, també pot fer ús de la força a través de l'article 155, de la força, però mesurada, diguéssim, agafant el Parlament i posant el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i poca cosa més pot fer.
Per la seva banda, el portaveu d'Òmnium Montnegre, Jaume Planas, va dir que ningú no pot aturar a aquestes alçades la celebració del referèndum. Preguntat sobre la decisió del president Mariano Rajoy de demanar al Tribunal Constitucional que anul·li totes les decisions preses al Parlament ahir dimecres, Planas creu que és la reacció de la dreta rància que no té més arguments.
I són les grans incongruències d'aquesta dreta rància d'aquesta dreta clàssica de tants i tants anys, de tants i tants segles, que no han canviat i no són capaços de canviar. No tenen més arguments que aquests. I aquí no hi ha volta enrere. El poble català ha decidit, ha marxat. Jo a vegades faig una comparança. Ja estem quasi a la frontera, ja estem, diem, al nivell de Figueres, aviat travessarem la frontera d'Europa i ells no ens han aturat ni ens podran aturar. Poden dir el que vulguin i el poble català no té por.
Jaume Planas es mostrava sorprès per la reacció dels partits d'esquerra, ja que, segons ell, no acaben d'entendre o no volen entendre que els canvis es produeixen després d'un trencament amb l'ordre establert, pel dalt de superar estadis i evolucionar. Tant Planas com Pons Domènech creuen encara l'atenció ha d'estar centrada en la celebració de la Diada el proper dilluns 11 de setembre. Creuen que els catalans tornaran a sortir al carrer de manera massiva i pacífica.
I a tot això, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha signat aquest matí el decret de suport al referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre.
El decret d'alcaldia signat per la també diputada de Junts pel Sí es manifesta el ple suport al referèndum i el compliment de les previsions que ens concerten a la seva llei. L'alcaldessa haurà de donar compte d'aquesta resolució al proper ple ordinari de l'Ajuntament de Calella. Per últim, també es donarà compte a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l'Associació de Municipis per la Independència. Un decret que molts alcaldes de Catalunya han començat a signar aquest matí un cop ahir es va aprovar la llei del referèndum.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió busquem la valoració de la jornada d'ahir, de fet també de la jornada o de la previsible situació que es pugui viure avui al Parlament de Catalunya, en aquest cas amb la possible aprovació de la llei de transitorietat. Recordem que ahir al vespre s'aprovava, com hem dit fa poca estona, la llei del referèndum i estem en contacte telefònic, en aquest cas amb el president del Partit Popular al Maresme, amb Diego Sánchez. Senyor Sánchez, benvingut a Ràdio Calella Televisió.
Hola, molt bon dia.
Com valora la situació que es va viure ahir al Parlament, que es va estendre al llarg de més de 16 hores i que va acabar, en aquest cas, com dèiem, amb l'aprovació de la llei del referèndum de l'1 d'octubre?
Sí, la situació que vam poder viure i vam poder veure tots els catalans i la resta d'Espanya i també, per què no, des del món internacional, va ser una situació esperpèntica. Es va poder observar com el govern de la Generalitat, una part de la mesa del Parlament, una part dels diputats de Catalunya li van donar una patada a la democràcia, li van donar un cop de colze a la legalitat vigent, i també van poder observar com la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Forcadell, el que va fer és, en vez d'actuar com a tal, com a presidenta del Parlament, de tot el Parlament, el que va fer actuar com a gestora, com a sindicalista del govern independentista de la Generalitat. Tot plegat molt trist, perquè l'actuació que va fer ahir una part del Parlament de Catalunya amb el govern de la Generalitat al capdavant i la presidenta del Parlament donant aquest suport logístic va ser una situació kafkiana, una situació bolivariana, al més pur estil de Maduro en el país de Venezuela.
De fet, avui també en declaracions als mitjans de comunicació el president el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, ha dit que avui no es repetirà previsiblement la situació que es va viure ahir al Parlament i que no s'alteraria l'ordre del dia. Què té a dir vostè?
Home, jo totalment comparteixo les declaracions i les afirmacions del meu president a nivell de Catalunya, perquè el que no es pot fer és manipular a una institució com el Parlament de Catalunya, que és la representació de tots els catalans, i el que no pots fer és jugar amb la legalitat, amb la llei vigent, a la teva manera i a la teva manera de poder fer. Per tant, comparteixo plenament les afirmacions del senyor Albiol.
De fet, també ahir a la nit, en aquest cas la cap de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, de Ciutadans, feia la proposta de moció de censura contra el president Puigdemont, i aquest matí ja hem sabut que tant el Partit Popular de Catalunya com també el PSC rebutgen i ho rebutgen per les formes en què ahir Inés Arrimadas ho anunciava, oi?
Sí, jo crec que la senyora Arrimadas aquí va pecar d'inexperiència, perquè està clar que tots volem una moció de censura, tots volem, dic tots, com plen del Partit Popular, de la militància i dels càrrecs electes del Partit Popular, doncs tots volem que el senyor Puigdemont surti fora d'aquest govern, i no només ell, sinó tot el govern i la presidenta del Parlament, la senyora Forcadell, també. Però el que passa és que el que és important, molt important, perquè sempre ho hem defensat, són les formes. I la senyora Arrimadas no pot sortir amb la roda de premsa dient que farà una cosa justament amb una sèrie de partits, amb una sèrie de forces polítiques, sense haver parlat amb aquestes forces polítiques. Per tant, crec que un error amb les formes, un error d'inexperiència de la senyora Arrimadas, tot i que insisteixo, jo comparteixo la finalitat de que el senyor Puigdemont, tot el seu govern i la senyora Forcadell surtin quan més aviat possible del Parlament de Catalunya.
De fet, aquest matí també molt pendents de Madrid, de la reacció del govern espanyol, del Partit Popular, i en aquest cas, en el moment en què mantenim la conversa amb Diego Sánchez, al voltant de la una, la matem a dos quarts de dues, però en aquests moments el president espanyol, Mariano Rajoy, està reunit amb el líder del PSOE, després han de fer una roda conjunta per valorar la situació. El que sí que sabem és que també els magistrats del Tribunal Constitucional s'han reunit, es reuneixen aquest matí també per, en aquest cas, valorar la petició que feia el mateix Mariano Rajoy per desestimar tot el que ahir es va produir i es va aprovar al Parlament de Catalunya. Això com ho valora, aquesta reacció de Mariano Rajoy?
Sí, el que ha fet el senyor Rajoy com a president del govern d'Espanya, primer, és aquesta col·laboració, aquesta complicitat amb el Partit Socialista Obrer Espanyol com amb el Partit de Ciutadans, que ja han mostrat, ja han fet sebre el seu suport en el govern d'Espanya, en el senyor Rajoy, en conceptes de legalitat i en conceptes d'unitat d'Espanya. Per tant, pensem que el senyor Rajoy està actuant amb responsabilitat, està actuant amb serenitat, però també amb tota la fermesa i amb l'estat de dret, que és el que pertoca. Per tant, ara són els tempos els que toquen, el Tribunal Constitucional té de valorar aquest recurs que ha fet el govern d'Espanya, i el que desitjo és que aquesta petita passadilla s'acabi quan més aviat millor, perquè el que tothom té que tindre clar, que l'1 d'octubre no hi haurà cap referèndum il·legal, això ho té que tindre tothom clar, i per tant aquesta deriva, aquesta fractura que ha fet el govern independentista del senyor Puigdemont amb els seus socis d'extrema esquerra, de la CUP, per fracturar els catalans, per crear una sèrie de tensions i polèmiques on no tocava, el que tenen que tindre clar tothom que se pugui escoltar, és que l'1 d'octubre no hi haurà cap referèndum.
Senyor Sánchez, ja per acabar, avui hem vist aquest matí com els alcaldes sobiranistes han començat a signar el decret d'alcaldia de suport dels ajuntaments al referèndum. Ho ha fet també l'alcaldessa de Calella, no sé si a nivell de partit, a nivell de la comarca i també de les poblacions on tenen presència, com és el cas també de Calella amb un regidor. Faran alguna actuació en referència a això?
El que estarem és molt a l'aguai de que cap ajuntament cometi cap il·legalitat. Confiem en la responsabilitat dels secretaris locals de cada ajuntament, dels ajuntaments que jo estic trucant als companys, amb alcaldes socialistes no consta que hagi arribat cap directriu ni que estigui signat a cap cosa ni sessió de locals, etc. Però en els ajuntaments o en els municipis on els alcaldes de manera irresponsable estiguin actuant sense la legalitat que els hi permet actuar, el que farem és demanar sempre el dictamen als secretaris locals perquè verifiquin l'actuació de cada municipi.
Ha parlat o parlarà amb Josep Maria Pérez Basart, amb el regidor del Partit Popular a Calella?
Parlaré perquè també una miqueta pendent al moment, no? Perquè cada hora hi ha una notícia diferent. També volem fer una actuació en conjunt a tota la comarca, i per tant pagarem bé perquè l'actuació del Partit Popular a nivell de la comarca del Maresme sigui doncs, la mateixa, tant si es fa a Alella com si es fa a Calella, si es fa a Pineda com si es fa a Malgrat.
Diego Sánchez, president del Partit Popular a la comarca del Maresme, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Ha sigut un plaer, com sempre, a la vostra disposició.
I mentre el ple, en aquest cas del Parlament, continua a hores d'ara, quan són tres quarts de dues, des de Madrid, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha comparegut fa poca estona davant dels mitjans de comunicació per anunciar la presentació de dues querelles, una contra els membres de la mesa del Parlament per haver permès la tramitació de la llei del referèndum i una altra contra el govern de la Generalitat, en aquest cas per haver firmat el decret de convocatòria. La fiscalia es querellarà per desobediència, prevaricació i malversació contra els membres del govern encapçalats pel president Carles Puigdemont. José Manuel Maza també ha instat els cossos de seguretat, inclosos els Mossos d'Esquadra, a impedir qualsevol acció en favor del referèndum i dona instruccions als fiscals de Barcelona, de Tarragona, de Lleida i Girona per tal que investiguin actuacions contra aquells que puguin cometre delictes de desobediència, de prevaricació i malversació de fons públics. I a aquesta hora també, des de Madrid, després que el president del Partit Popular, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'hagi reunit amb el líder de l'oposició del PSOE, amb Pedro Sánchez, han estat reunits durant una estona i ara és també previst que s'iniciï un Consell de Ministres extraordinari, en aquest cas, per abordar tota la situació de l'1 d'octubre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I ara us expliquem que demà divendres arriba a Calella una nova marató de donació de sang. Serà des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit de manera ininterrompuda. Tenit.
Sí, la idea d'aquest any és assolir la xifra de 300 donants i Sílvia Delgado, tècnica en promoció del Banc de Sangs i Teixits, parla de què és una marató de sang.
Doncs una marató una mica és una idea que ja va sorgir fa molts anys al Banc de Sang, de com fer una campanya de donació però més adreçada a un dia festiu. És a dir, la gent que va donar sang no té per què estar en un ambient hospitalari, sinó que pot passar-s'ho bé, parlar amb altra gent, viure-ho com un dia doncs, quasi festiu, però on tu estàs salvant vides i una cosa és compatible amb l'altra i la seguretat que hi ha en una campanya de donació de sang és la mateixa que hi hauria si vas a donar en un hospital.
Silvia Delgado ha explicat a Ràdio Calia Televisió les avantatges i les activitats en el Banc de Sang.
La marató, per una banda, pretén donar oportunitat horària a tothom, perquè dura 12 hores, sempre, de 10 del matí a 10 de la nit, ininterrompudament, i això permet que, per exemple, a hores del migdia o a Calella, que hi ha molta gent que té comerç, tingui aquelles hores lliures, no?, per poder anar a donar sang. I, per una altra banda, doncs, intentar vestir-ho amb activitats, amb alguna cosa especial que faci que aquell dia el donant, doncs, s'ho passi bé. Amb una donació salves 3 vides, però pots salvar 3 vides passant-ho bé també, coneixent, fent amics.
Com passa habitualment durant les maratons de donació de sang, s'han previst diferents activitats paral·leles per tal d'animar els ciutadans a donar sang. I la idea, insistim, d'aquest any és assolir la xifra de 300 donants.
57.9 FM. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102 Autotaxi Parc Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
12 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Parlem ara de solidaritat. Les fortes pluges que afecten Gàmbia des de mitjans del mes d'agost han deixat moltes famílies sense casa. A moltes zones rurals properes a Banjul, a la capital, la majoria de les construccions són molt fràgils, basades en adob, i quan arriben els episodis de pluges com ara, s'acaben ensorrant.
L'associació Grup Prodança de Calella realitza diferents accions solidàries a la zona i ara ha rebut un crit d'alarma d'unes famílies afectades. Es tracta d'un matrimoni de 65 anys i un altre més jove amb 4 fills. La seva llar s'ha ensorrat i ara estan acollits pels veïns de la zona. Montse Turà, presidenta de l'associació Grup Prodança de Calella, explica que les construccions són tan precàries i fràgils que amb les pluges s'acaben ensorrant. Ara demana la col·laboració econòmica dels calellencs per tal de poder ajudar aquestes famílies.
És tot molt precari, no? Llavors, ha caigut un tros d'un compound i on hi viuen un matrimoni d'uns 75 anys, poc més o menys, perquè l'edat també és una cosa així una mica que no se sap massa bé, i després hi viu un matrimoni amb 4 criatures. Llavors, ha caigut això, els veïns els han acollit per mentre es pugui tornar a aixecar, però em demanaven ajuda perquè és que ells ni treballen ni tenen diners per poder tornar a fer.
El cost aproximat per tornar a aixecar la casa és d'uns 500 euros. Tot i que si s'aconsegueixen més diners, es podrien fer més millores i posar la teulada d'obra i no pas d'uralita.
m'atreveixo a demanar diners i ben bé el que, cadascú pugui bonament, que si són 10 euros són 10 euros, si són 5, si encara que sigui un euro, qualsevol cosa se suma, perquè en allà un euro és força més que aquí, no? Llavors, se tractaria d'això, d'intentar doncs, poder comprar ciment, maons normals, per dir d'alguna manera, i si pogués ser, si arribessin els diners, comprar varilles de ferro, com per poder anar posant a dintre, perquè l'estructura aguanti un xiquet més, i llavors hi han d'haver-hi, doncs, a sobre, normalment hi posen uralita, si pogués ser alguna teula millor, i si no, doncs tornaríem a posar uralita.
Les persones que vulguin col·laborar amb l'associació Grup Prodansa poden fer les aportacions al compte corrent que tenen obert a, en aquest cas, a la Caixa. I l'Ajuntament de Pineda i també el grup Autocars Calella han signat un conveni per fomentar la formació i la creació de nous llocs de feina.
El conveni de col·laboració té un doble objectiu: donar una formació professional àmplia dins del sector de la mobilitat de viatges i, en segon lloc, aconseguir la creació de nous llocs de treball estables i de qualitat. Segons fonts de l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb aquesta col·laboració s'espera poder donar resposta a la necessitat que té el sector de transports de viatgers, estretament relacionat amb el turisme, principal motor econòmic de Pineda de Mar i de tota la comarca. S'ofereix, entre altres aspectes, la possibilitat d'adoptar ajudes, com ara la d'obtenció del carnet de conduir D, o les formacions específiques a mida dins del sector.
L'equip del temps d'estiu volia descobrir quines sèries van marcar la infantesa dels calellencs i calellenques, i per aquest motiu la Tanit Casado va sortir fa uns dies al carrer per preguntar i informar-se sobre el tema, i això, Tanit, és el que t'han dit. Escoltem-ho.
Avui hem recorregut els carrers de Calella per preguntar als habitants de la nostra ciutat sobre les seves sèries de la infància. Quines sèries recorden amb més nostàlgia? Quina sèrie els agradaria que es tornés a emetre a l'actualitat? Tot això i molt més ho descobrirem ara mateix, en una nova entrega de Temps d'Estiu. Quina sèrie de la teva infància recordes més i per què?
Sens dubte Detectiu Conan, però seguríssim. Bàsicament perquè, bueno, una sèrie pionera, no? Sobretot els assassinats impactaven molt quan tenia 5 anys i tanta sang i tanta violència. Bueno, almenys anava amb el que buscava jo, el meu perfil d'aleshores.
Gat i gos, perquè estaven zumbaos i m'encantaven.
Pokémon, i bàsicament perquè m'ha seguit marcant al llarg dels anys. Em vaig criar mirant-ho i segueixo mirant-ho i segueixo jugant-hi.
Bola de drac, perquè és molt, desperta molt la motivació de, sobretot de, d'éssers que són, que tenen més qualitats que les normals, i per tots els nens és veure superpoders, veure gent que vola, i això és molt motivador, per això m'agrada.
Em pots cantar algun opening o cançó de sèrie que recordis?
Hòstia, Doraemon. Bueno, el casquet volador, bla, 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 etc. Ja ens la sabem tots, no cal que la canti, no?
Dels barrufets. Ai, és que no me la sé sencera. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets. Ja.
I un foc, destrucció.
Quina sèrie de la teva infància tornaries al present i per què?
Hosti, bona pregunta, a veure. Hi havia, qui hi havia? Home, Shin-chan encara hi és, no? Crec, avui en dia. I Detective Conan també. Alguna que hagi desaparegut? Hosti, doncs ara mateix no te'n sé cap. Home, a veure, Detective Conan encara la fan, però si la fessin cada dia 10 cops no passaria res, perquè jo la miraria igual, perquè era molt fan d'aquesta sèrie.
Quina? La màgica d'Orremí.
A les supernenes, sin dudas. Pues més que res perquè també em van marcar i perquè les veia. Era una de les úniques persones de la meva època que l'estava veient perquè tenia els canals de pagament i m'encantaven.
A veure, Bola de Drac ha tornat al present, però és diferent perquè el, no sé si és el director que és nou o que s'ha fet més comercial. Ja.
I quina sèrie actual eliminaries?
Actual? De dibuixos? A veure, a mi, amic del Club Super 3 no em cau bé. No sé per què, però a mi els ninots aquests em donen una mica de grima. M'agrada més els dibuixos animats, però dibuixos ben fets, no els ninots aquests raros que fan ara. Soc molt tradicional.
No sé, és que totes les sèries d'ara són iguals, vull dir, els dibuixos i tot, no sé.
Doncs la veritat és que moltes. No et sabria dir ningú nom perquè sincerament no les conec, però sí que he vist més d'un episodi, allò que no sé què posar i em paro a mirar-les. Sincerament penso que no m'aporten gaire. Les trobo bastant insípides, no tenen gaires ingredients que m'atraguin. Són simple diversió i animació.
A veure, no tinc cap nom, però fa poc vaig veure així a l'atzar una sèrie que feia servir molts conceptes que no ajuden a l'educació, vull dir, no ajuden a tenir bons valors per quan creixes. Insults i coses d'aquest estil.
Ves molta diferència entre les sèries que s'emetien abans i les que s'emeten actualment?
Home, ara veig que es nota molt la tecnologia, com està tot fet en 3D i tal, això es nota molt. Realment, com t'acabo de dir, jo sóc molt tradicional i m'agraden més els dibuixos d'abans, però bueno, suposo que és el futur, no? Tot això del 3D. Bueno, els nens s'acostumen i els deu agradar ara, però jo ja et dic, em quedo amb el que teníem abans.
Sí, abans t'ensenyàvem més valors i més coses i ara és tot un poco hora d'aventures i ja.
Sí, perquè penso que més d'una persona us ho ha dit, però els valors que potser transmetien les àrees anteriors no són els mateixos que les que et donen ara. A part, penso que no tenen gaire profunditat.
Sí, això que dic dels valors, doncs abans es respectaven molt més els valors i ara és com que la part fosca de tema tracten molt més el tema amb més vulgaritat, més passen més dels valors.
Creus que les sèries infantils han d'estimular el coneixement dels nens o han de ser simplement pur entreteniment?
Home, jo sóc partidari de que siguin un entreteniment només, perquè els nens per aprendre i educar-se ja van a l'escola o ja els eduquen a casa. Jo crec que les sèries, mentre no hi hagi a veure coses fora de to, no només han de ser, no han de sortir de l'entreteniment. Jo crec que ja està bé així.
No, evidentment, han d'entretenir, però ensenyant valors o alguna cosa, no sé.
Home, crec que han de ser ambes coses. És a dir, si estimulo a una persona, però a la vegada li dono diversió, més que ben fet, doble feina.
No, va de lo mateix. Precisament, la infància és el més important pels nens, per delimitar tot el procés de creixement de després, i per això s'ha de... Jo... No són simples creacions que es queden allà per entreteniment, sinó que ha d'ajudar a adquirir coneixements i a créixer amb una mentalitat ja ben posada.
Mare meva, com recorden els calellencs i calellenques les seves sèries de la infància? Acomiado aquest temps d'estiu, no sense abans recordar-vos que podeu tornar a escoltar el reportatge al Facebook i a la web de Ràdio Calella Televisió.
Continua tallat el trànsit l'accés de sota la via de la Riera que passa per les pluges d'ahir a la nit. Durant les properes hores, la brigada municipal netejarà el fang que s'hi ha acumulat i es tornarà a reobrir.
La policia local va activar ahir al vespre el protocol de pluges i va tancar durant una hora aproximadament el trànsit rodat al carrer Anselm Claver i al pas subterrani del Reany dels Frares. Va ser entre les 9 i les 10 de la nit quan la pluja era més intensa.
Doncs per saber si plourà més a les properes hores, li ho preguntem a en Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, ja ho diu la dita. Després de la tempesta ve la calma i després de les precipitacions importants de les últimes hores que han afectat el Maresme i que han acumulat de 70 a 100 litres per metre quadrat, sobretot cap a la zona de la serrada litoral, que és on més convenia en aquestes pluges, avui s'espera un temps més tranquil. Encara hi haurà intervals de núvols, núvols baixos sobretot, especialment al llarg d'aquest matí, també durant la tarda, però amb més clarianes cap al migdia i primeres hores de la tarda. Al llarg, precisament, d'aquesta tarda vespre, no es descarta algun ruixadet al Maresme Nord, però res a veure amb les precipitacions abundants de les últimes hores. Pel que fa als vents, en el dia d'avui seran més aviat fluixos del sud-sud-oest, la situació marítima, dominada pel mar Ajol, i amb unes temperatures que han baixat pel que fa a les mínimes, lògicament amb les precipitacions, i les màximes també quedaran més curtes respecte a les d'ahir i al voltant dels 25 graus a les hores centrals del dia.
Tenim caçador, fins demà.
Fins demà, Miri.
Que vagi molt bé la tarda.
Igualment.
I a tots vostès també, que vagi molt bé la tarda. Ara arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. També tindreu més informació local a partir de les 6 de la tarda al butlletí de notícies i a partir de 7:45 a l'Infovespre amb Anna Alegre. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.